poder de que és un tio que té facultats de fotre la lateral, perds la potència al mig del camp. Vull dir, que jo crec que a vegades vols fer una cosa, amb fi de bé, però els tios que tens, sent bons, no els hi poses a manar allò. M'entens? Mira, jo hi ha una cosa, un exemple ben clar, per exemple, del Barça. L'any passat, o fa dos anys, el Rafinha el volien fotre fora. Vull dir, que no acaba de funcionar, que aquest tio, no sé què, el venem, no sé què, ara resulta que és el millor de tots. Per què? Perquè juga de manera diferent, l'entrenador el fa jugar d'altra manera, és un tio que diu, escolta, des d'extrema esquerra que enganxat a la banda no fot res. Doncs escolta, fot excursions tot arreu i el tio va per la dreta, per l'esquerra, per la mitja, puja, baixa, corre, i és el millor de tots. Vol dir que a vegades les circumstàncies és ensopegar en donar la feina al jugador que la pugui fer, m'entens? I jo crec que en aquest moment el Madrid no ho ha aconseguit, ja dic. Un, perquè juga en un lloc que no li agrada. Escolta, per exemple, el Valverde es treballa a la banda, ni el lateral, té facultats, pot jugar de tot, el Valverde. Però on rendeix de veritat i arriba i té gol i té... Va, ara el Madrid, per exemple, l'agafa del mig del camp i els tres de mig camp, quants gols han fet? Entre els tres han fotut tres gols, un gol cada un. I el Bellingham, per exemple, que era un home que, diguéssim, era, semblava la salvació del Madrid, doncs no està funcionant. Va tindre tres mesos quan va arribar al començament i ara és un jugador normal. Normal, és un bon jugador i prou. Però no marca diferència. Jo crec que és una mica el que li ha passat això. Si ha baixat el Vinícius, ha baixat el Rodrigo. El Rodrigo ha hagut una època que... no és que no està en forma, no és que no jugava. Si no juga no pot saber si està en forma o no està en forma. Vull dir, això no m'ho crec arreglar les coses dels altres... Però vull dir que jo crec que, bàsicament, amb l'experiència que tinc, és que un entrenador pot tenir una idea molt bona, boníssima, però té que mirar, girar-se i dir que tinc aquí darrere. Són molt bons com per fer això. Si demano que aquesta altra cosa, no m'ho podran fer. I llavors aquí t'estrellarem. I és una mica que ve del Madrid.
Carles Reixac, gràcies per acompanyar-nos aquest matí i et deixo que vagis a celebrar com cal l'aniversari.
Va bé, gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
Són les 10. Passen dos minuts de les 10 del matí. I des del Barça, sorpresa pel canvi de banqueta del Madrid en un moment en què admeten que les relacions entre els dos clubs no són bones. El director esportiu blaugrana, Deco, ahir va parlar al vespre al larguero de la cadena SER.
Me ha sorprendido un poco porque creo que todavía el trabajo de Xabi Alonso estaba al principio, llevaba poco tiempo, pero sabemos que siempre después de una derrota rival siempre algo, yo no sé los motivos, las causas de despido de Xabi Alonso, es un tema de Madrid y nosotros tenemos que centrar en el nuestro.
Sorpresa al marge, deia això sobre el fet de no fer el passadís al Barça després de guanyar la Supercopa.
Pero a veces uno cuando pierde, a veces no estás en su mejor momento para hacer cosas y a veces acaba por tomar decisiones quizás precipitadas, pero es entendible. Es cuando no ganas siempre no estás en su mejor momento.
I males relacions sobre el terreny i també entre directives. El mateix Joan Laporta, en aquest programa, ahir no es mossegava la llengua en aquest cap de setmana.
Las relaciones con el Real Madrid, entre el Barça y el Real Madrid, están mal. Están mal, están rotas. Hay diversos temas que nos han distanciado. Si ya éramos rivales acérrimos y eternos, pues ahora se está produciendo una situación que hace que las relaciones no sean buenas. Las relaciones no son buenas, están rotas.
I la pregunta és, tot això, Ramon, ajuda el Barça també?
Home, és millor l'estabilitat que té el Barça, té un coll de 4 punts a la Lliga, ha guanyat la Supercopa, i el Barça sap com vol jugar i què vol fer. El problema ara és que jo no sé què farà el Madrid, per tant, això teòricament li ha d'anar bé al Barça. Ara també és veritat que allargar aquella agonia de Xavi Alonso, tu sabies que allò acabaria malament. Per tant, molta gent deia, no, no, fins i tot, jo recordo, la Laia em corregirà, no sé si alguns càntics de que continués el Xavi,
sí,
últimament se sentia,
camp,
no?
Sí,
vull
sí.
dir que la gent havia interioritzat que això li anava bé amb el Barça. Teòricament, si fem cas d'aquest rum-rum, això no li va bé. Ara, futbolísticament, jo és que no sé com jugarà el Madrid. No tinc ni punyetera idea si aquest equip serà capaç de competir d'una altra manera, jugar d'una altra manera, perquè estem amb l'Arbeloa, no? Vull dir, i aleshores no sabria equilibrar. Ara podria fer un diagnòstic de culer o podria fer un diagnòstic així especulatiu i no em veig capaç perquè no tinc ni punyetera idea de com ho farà.
Clar, Veloa ha entrenat el juvenil al Castilla, llavors, clar, és un entrenador nou i després el coneixem, les referències més grans que poden tenir els culers és com a jugador, i com a jugador doncs no eren bones referències, Veloa com a jugador en molts sentits. Per tant, no sé, és una sorpresa, cal veure com serà, i avui el sentirem també, a veure quina és l'actitud amb què surt el Veloa.
Em sembla, per el que he anat llegint aquests dies, que, per exemple, és un entrenador que com s'aplica igual que com a jugador, perquè se les té cada partit amb els àrbitres. És a dir,
ah, sí,
Castell
sí,
ha tingut,
això sí, pressiona molt els àrbitres.
No, vull dir que això li anirà... Jo el que sí que preveig és que el contenciós Barça-Madrid pujarà.
Jo penso que el partit de l'altre dia, la final de l'altre dia, va ser la mostra o l'exemple més evident de que quan tu un equip el veus sòlid, en el sentit de que els entrenadors amb el grup, vull dir, van tots a una amb una idea comú, tot això fa que puguis decantar el partit d'una manera o d'una altra, puguis acabar de guanyar o no, perquè el partit va estar superequilibrat, no només amb resultats, sinó a nivell de joc. Si el Barça tenia poder, més possessió, però tampoc els hi feia mal, ells defensaven i tot això, i a vegades quan ells sortien ens feien mal. I això podia decantar el partit. Va decantar a favor del Barça, potser per això. Potser perquè el Barça és un equip ara molt més sòlid, molt més treballat, un equip on tots tenen una idea comú i volen seguir una idea de l'entrenador. I per això no poder van perdre. Per això, si es aconsegueix això, pots donar la volta a tot això. L'Arbeloa ho farà. Jo crec que l'Arbeloa està aquí posat com a soldadet de Florentino i anirà fent una mica i donarà aquesta imatge d'antibarcelonista i parlarà serà més fort, serà més Mourinho, perquè ja va ser soldadet de Mourinho i seguirà una mica...
El sentiment del Madrid, i el Madrid és
això... Seguirà una mica la imatge aquesta de Mourinho, serà ara una mica el Mourinho aquest, la nova versió, punto 2, no, de Mourinho.
Al final, la crisi que hi ha ara...
Espera, que volia parlar la Carme.
No, dic que quan no tens futbol, al final... Ja s'està veient, us ho deia abans, la beligerància de Florentino Pérez els darrers temps, independentment de que s'ha quedat sol, de que la Porta ja no va del bracet amb ell amb el tema Superliga, de que la Porta s'ha fet el seu lloc a la UEFA, tal, no sé què... S'ha quedat sol, Florentino està molt guerrero, molt beligerant, i ara tindrà un entrenador que segueix aquesta línia beligerant. I deia el Carles, per mi, un concepte importantíssim amb aquest tema. El Barça és un equip treballat i el Madrid no és un equip treballat. Aleshores, amb què surts? Donant-te cops al pit, somos el Madrid. Clar, és que aquí a Madrid et diuen, nosaltres no volem la pilota, nosaltres volem competir i guanyar. No? Vull dir, no volen fer tampoc floritures ni res. Ells el que volen és guanyar. Llavors, clar, Arbeloa, que evidentment té zero experiència a aquests nivells, doncs ara, d'aquí a final de temporada, cops de pit, anem a córrer, demostrem-li a la gent que ens estem deixant la pell i tal, i mira, i si tenim una mica de sort, i Vinícius no està tan lent com a l'últim any i tres mesos, i està com el dia de la final, doncs aleshores encara podem fer alguna cosa.
Sí, però això us diu, anem a córrer, anem a córrer.
Però això és molt bàsic.
Bueno, com correm?
Ser clarint.
Precisament un dels problemes que ha tingut Xavi Alonso és que els de dalt no corrien, que Vinícius, per exemple, no corria. I això és el que li ha creat molts problemes. Vull dir, estem sempre amb el peix que es mossega la cua. Entres dintre d'aquest cercle viciós que dius, què és el primer que has de fer? Doncs el primer que s'ha de fer és que hi hagi una idea, hi hagi un projecte, hi hagi una manera de jugar, i això estigui respaldat sobretot per als que et trien, que l'error més gran és el que tria l'entrenador, i l'error més gran és l'entrenador, en aquest cas, el que ha comès l'error més gran és Xavi Alonso, ¿vale? Perquè si ell tenia una idea i sabia, o va veure, va detectar que no la podia fer, doncs anar-se'n al Madrid. Potser si hagués esperat... Doncs,
has de blindar bé les condicions, no?
Estaria triomfant a la Premier, no estaria triomfant en un altre lloc, no?
Són les 10 i 8 minuts. Anem a tancar aquesta hora esportiva. You've been feeling blue for a long time. It seems that nothing can make you smile. It happens when you search what you cannot find. I can feel the energy of your vibes. Learning from the scars of all your fights. Marisa Gil, què tal? Bon dia, bona hora.
Bon dia.
Hola, Pol Forada, bon dia.
Bon dia.
Què ens espera pel programa d'avui?
Doncs els propers minuts de ràdio els farem des de la Fundació Gutmann a Barcelona, centre de referència en neurorehabilitació.
Acabo d'arribar, just ara.
Doncs benvingut. I que acaba de celebrar els seus 60 anys d'existència. Conversarem amb les seves codirectores, la gerent Montse Caldés i la doctora Montserrat Bernabéu.
També sentirem les històries de dos dels seus pacients, Jeremías Mateo, mosso d'esquadra de 43 anys, que va tenir una lesió medular fa 10 anys, i Anna Mateo, estudiant de 23 anys, que el novembre del 2022 va tenir un greu accident de moto.
I a partir de les 11, Teràpia Boomer amb el Sergi Pàmies, avui dimarts 13, un dia ideal per parlar de supersticions.
I tancarem, com sempre, amb el concurs pendent del Joel i el Jovany, l'oportunitat diària que tenen els nostres oients per posar a prova els seus coneixements i habilitats i endur-se a canvi 200 euros. Truqueu-nos al 93-201-7474 per participar.
Laia Tudel, Ramon Besa, Carles Planchar, Carme Barceló, gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta àgora esportiva especial al matí de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Molt bé,
bon dia. Gràcies.
Farem una pausa de 3 minuts i a seguida entrem a l'Institut Goodman, en directe des de Badalona.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia reduït a model i la resposta era limitat. Reduir pot ser sinònim de limitar i si algú és un model serà fàcilment imitat fins a esdevenir limitat. Només 527 dels 1.336 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 15 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong, Marian Martínez Prió, de Tortosa. I avui també ens heu dit maqueta, aprimat o escalat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Quan rasques un rasca de l'11, ho trobes.
Sí! Que m'ha tocat, tia!
Per exemple, ella acaba de trobar una alegria.
Lo, 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 lo.
I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11, pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11, rasca el moment.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país, Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix, Pata Negra.
Ja ha arribat Blancolor al Corte Inglés amb fins a un 50% de descompte en roba de llit, bany, taula, descans i de tot i més. Blancolor, només fins al 28 de febrer. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al corteinglés.es.
El meu pare ja no es pot moure sol per casa. Gràcies a Cuideo, té un cuidador i també un caminador adaptat que l'ajuda a sentir-se més segur i li facilita el dia a dia. Cuideo.
Veniu, veniu!
Les excursions d'en Titó.
Que vols anar a jugar, conillet?
Ara, en joc de taula. Juga, aprèn i passa-t'ho bé amb el joc d'en Titó. Troba'l als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Cada dia a les 2.
I a partir de les 3...
Temps per la tertúlia.
És allò del pollastre, no? Si resulta que jo... Com anava allò de què...
Sí, és allò. Si jo em menjo 3 pollastres i tu un, la mitjana dirà que ja he menjat 2 caduts.
Exacte.
I no és veritat, no és veritat, perquè jo me n'he fotut 3 i tu només un. Vull dir que...
És una paradoxa de la que també parlava en Llucia. És a dir, és que les dades macroeconòmiques...
Faig un exemple que vas d'explicar tu, eh? Sí.
Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me?
Lend me your ears and I'll sing you a song. And I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. Rafael de Sant Juan, què tal? Bon dia, bona hora.
Bon dia, Ricard, com estem?
Com estàs? Home, molt bé. Molt ben acompanyat, a més a més.
Sí, molt ben acompanyats. A més, jo deia avui que estem a la Goodman, que ja ho has dit, per tant, ho puc dir. Jo sempre dic, escolta'm, la ciència, si no serveix per aplicar-la directament a la gent, per què serveix? I aquí jo crec que estem al lloc on hem de ser-hi.
És allò que es visualitza d'una manera molt més directa, no? Molt més pràctica per la vida de la gent, això que estàs explicant. A més, crec que és un lloc on són els millors 60 anys portats que he vist mai a una entitat o persona, eh?
Sí, magnífics, magnífics. No parlem de les persones que tenim davant, parlem de la institució.
Institució, l'institució, la feina, la que fan, no?
Magníficament acompanyats.
Avui ens acompanya, i us de fet us saludem des de la primera planta de l'Hospital Institut Goodman, concretament des dels seus despatxos de direcció, amb la seva gerent, la Montse Caldés. Què tal, Montse? Bon dia.
Bon dia.
I també la doctora Montserrat Barrabeu, bon dia.
Bon dia.
Que és metgessa rehabilitadora i també directora assistencial, i totes dues són codirectores de la Fundació Goodman. Expliqueu-me què és la institució que estem ara explicant que té 60 anys, l'Institut Goodman. Montserrat.
A veure, l'Institut Goodman és una institució que té 60 anys d'història i que des del primer dia es va dedicar doncs, a tractar o a fer el tractament neurorehabilitador de les persones que havien patit en aquell moment una lesió medular. Va ser el primer centre a Espanya que va començar a fer això i després, ja en l'any 97, vam afegir tot el que era el tema del dany cerebral. Per tant, avui per avui és una institució que es dedica bàsicament a la neurorehabilitació de qualsevol patologia que hagi afectat el sistema nerviós.
Qualsevol patologia que afecti el cervell...
Aquí, o a la medul·la.
O a la medul·la. Aquí hi ha un tractament.
Exacte.
Hi ha un acompanyament, també.
I, exacte.
Perquè, clar, una de les coses que feu, que em sembla fantàstic, no?, que és que no només tracteu aquella cosa, sinó que ho intenteu fer d'una manera global.
Sí, nosaltres, evidentment,
us creiem... Us demanaré que el micròfon no el poseu a sobre la taula i que l'acosteu molt a la boca. Exacte, ja està.
Aviam, jo crec que una de les virtuts i que Goodman ha arribat on ha arribat és per la manera de tractar la patologia, la manera de tractar el pacient, amb la multidisciplinaritat de tots els professionals que treballen a Goodman, des dels bioenginyers, els fisioterapeutes, els terapeutes ocupacionals, els metges, la infermeria... Vull dir, no és allò que el pacient va pels professionals, sinó que tots els professionals van on està el pacient. És tota... Però jo crec que això és des del ben inici, eh? És l'atenció centrada a la persona que està tan de moda. Goodman fa gairebé 60 anys que la porta a terme. Per això estem on estem.
Jo us podria preguntar, a veure si podem entendre pels oients i pels que en fi, per tothom. El que feu aquí, bàsicament, és recuperar, per un costat, la dignitat de persones que no tenen mobilitat i... La no dependència? Seria això la feina de la Goodman?
Jo crec que el que fem aquí és admetre o agafar una persona que ha patit una lesió que li ha provocat un canvi brutal en la seva manera de viure, per les seqüeles que li ha condicionat. A partir d'aquí intentem millorar aquestes seqüeles, és el primer pas, intentar recuperar el màxim possible les seqüeles. Quan veiem que això està arribant al seu límit, el que fem és acompanyar-la en millorar funcionalment, és a dir, que aprengui a fer les coses d'una manera diferent perquè pugui fer-les, perquè pugui integrar-se finalment de la forma més, diguem-ne, normal possible a la societat. És a dir, el que donem és les eines perquè una persona que ha patit un canvi brutal en la seva manera de fer les coses pugui tornar a començar un nou projecte de vida una vegada marxi de la institució.
Aquest 2025, que és l'any del vostre aniversari, deixava dades no gaire positives, com l'augment d'accidents de trànsit a Catalunya, 114 morts, 8 més que el 2024, 861 ferits greus, gairebé una seixantena més. Hem de parlar d'una entitat de l'Institut Goodman que no només atén a persones que han tingut accidents de trànsit, però què és el que penseu vosaltres quan sentiu xifres com aquestes?
Home, darrere de... no tant la mortalitat, sinó que darrere dels ferits greus sempre hi ha vides i hi ha vides que canvien rotundament. Aleshores, clar, nosaltres tenim una gran sensibilitat sobre el tema de l'accident de trànsit. És més, darrere d'aquestes dades hi ha temes com que ja no és tant el cotxe, sinó que les motos, que aquest any a més han sigut un problema important, els patinets, les bicicletes, els atropellaments, és a dir, que ha canviat potser una mica el tema doncs, dels lesionats, no? De quin ha sigut el mecanisme quan parlem d'accident de trànsit.
Hi ha notat més increment, també, en la gravetat d'aquestes ferides?
Sí, hi ha, bueno, és que nosaltres, bàsicament, és que atenem a pacients molt greus. Aleshores, dic que ha augmentat la gravetat, sempre hem atès a pacients amb traumatisme craniocefàlic molt greu i amb lesions medulars, que també són importants.
Diguem que aquí no venen quan tenen l'accident, sinó que el que feu és això, un accident va a un hospital de referència, sigui aquí Can Ruti, sigui Vall d'Hebron, sigui el Clínic o el que sigui, i llavors us truquen a vosaltres i us diuen, escolta'm, tenim un pacient que creiem que l'hem tret de la frontera entre la vida i la mort, però en canvi no té mobilitat, no té capacitat de recuperar, diguem, diguem-ne, les seves possibilitats de viure, diguem-ho així, no? Sí. És així?
És així.
Penseu que aquest hospital, perdona, no té urgències, és a dir, no venen directament els pacients aquí, sinó venen derivats d'uns altres hospitals, que és exactament quan dius tu. Dius, miren, aviam, si tenen hi ha comissions aquí internes per saber si tenen les condicions per poder aguantar i suportar la rehabilitació que nosaltres fem aquí, i llavors són derivats en el nostre centre.
I per això, Montse, també és molt important la tasca social que feu, sí. No? I poseu molt accent també en això, no? Només heu de tractar la persona físicament, sinó també emocionalment i socialment, perquè després ha de poder tornar a una vida plena, amb tot el que vol dir, no?
És que nosaltres ja diem que la rehabilitació no acaba quan acaba quan hi ha l'alta hospitalària. És que la rehabilitació té tot el vessant social que porta inherent la nostra institució pels pacients en els que tractem, que és ajudar-los a continuar una vida diferent, però la seva vida de manera empoderada, independent i autònoma. Per això, quan parles dels accidents, per exemple, nosaltres tenim molts programes socials, un d'ells són de prevenció, que és el Game Over, que estem molt, molt, molt orgulloses d'aquest programa, que són expacients nostres que van als instituts a fer xerrades perquè vegin l'accident que han tingut i fer xerrades amb els alumnes, amb els professors, per explicar la responsabilitat que s'ha de tenir quan s'està portant un vehicle, sigui un cotxe o sigui un patinet.
La prevenció, per tant.
Intenteu
treballar en la prevenció.
La prevenció, exacte. Comentaves abans, perdona, que venien d'altres hospitals. De fet, som un CESUR, que això vol dir que és un centre de referència nacional per a l'atenció de la lesió medular i també per les malalties minoritàries. Per tant, nosaltres el que fem és això, és rebre els informes dels hospitals que tenen aquest tipus de pacients i nosaltres fem la admissió.
Però, per tant, el pacient s'ha de posar en contacte, els familiars del pacient, amb admissions d'aquí, diguéssim?
O l'equip mèdic. Perquè això va directament en fases agudes, fases inicials, i som els equips mèdics els que ens coordinem per fer el...
I feu, d'alguna manera, de pedagogia als hospitals? Perquè abans d'entrar aquí, estava parlant amb part del vostre equip, no?, que deien, no, tenim una noia o un noi, no recordo ara, que li van dir pràcticament que no caminaria mai més, no? I dius, bueno, Rosat està pràcticament jugant a futbol i fa coses d'aquestes. Home, jo m'imagino que quan tu tens un accident i un metge ja et diu no caminaràs mai més sense tenir en compte que hi ha una fundació Gutsmann que potser pot recuperar una part d'això, doncs no només heu de fer la feina de rehabilitació, sinó que heu de començar per pensar tranquil, ja veurem a veure què pots fer.
Bueno, això és més un tema de formació en com donar la informació als pacients en la seva fase més inicial, no? És un tema complex aquest, que donaria per un altre programa, perquè realment la informació es basa en escoltar, en saber fins on la persona està preparada per anar sentint la informació que li has d'anar donant. O sigui, en cap cas el pots mentir, però sí que has de mirar d'ajustar-te al seu cicle de recuperació o cicle d'evolució. I això és un altre tema, sí.
I els nens? És a dir, el tractament aquí és diferent quan tracteu amb nens?
Bueno, tenim una unitat pròpia de rehabilitació infantil. Òbviament el nen té unes peculiaritats prèvies, o sigui, específiques. No és el mateix, no és dir que ha tingut una lesió medular en una personeta petita, sinó que el nen està en evolució. Això vol dir que hi ha un creixement. Això vol dir que quan creixes amb una paràlisi hi ha unes complicacions que les has de tenir en compte durant tota l'evolució del nen, cosa que no passa en l'adult. O quan hi ha un dany cerebral, exactament el mateix. El dany cerebral en un nen sempre dius, home, millor pronòstic, perquè és un cervell que és un cervell que té molta plasticitat, és un cervell que tindrà molta capacitat de recuperar funcions.
Sí, recupera abans, també.
Però també és un cervell que necessita formar-se, necessita agafar els primers coneixements. Està un cervell en formació. I, per tant, una afectació molt, molt d'hora et deixa una discapacitat molt, molt, molt important després.
Aquí treballeu amb tecnologia, no?, d'una manera molt directa. Per exemple, he vist que treballeu amb entorns virtuals de simulació immersiva. Això què és?
Els entorns de simulació immersiva vol dir, doncs, posar-te en unes ulleres de realitat virtual.
Per caminar pel carrer, per exemple.
No.
Per simular que camines pel carrer.
Per simular que camines pel carrer, però l'entrenament es fa dins d'un entorn tancat.
Sí.
Però sí que simules que camines pel carrer o per un entorn natural o per un entorn amb dificultats de moviment.
I això t'ajuda a mantenir l'equilibri.
Exacte, perquè fas exercicis a dintre d'aquest entorn. És a dir, per exemple, has de recollir boles que hi ha al terra, van saltant boles de dalt, és a dir, depenent de l'entrenament que vols fer, si és per extremitat superior o extremitat inferior, hi ha uns exercicis concrets a dintre d'un entorn natural. És una manera de fer la rehabilitació més divertida.
Sí, sí, clar.
Jo aquí sí que voldria afegir que Gutmann, com centre de referència i centre d'excel·lència i centre reconegut internacionalment, i amb això estem treballant amb el futur també, per no deixar de ser, tenim una tecnologia molt avançada. Però sobretot, que les persones no en pensin que només serveix la tecnologia. La importància d'aquí és l'equip humà que hi ha que fa servir aquesta tecnologia. Vull dir, perquè sense l'equip que té Goodman, vull dir, al final, comprar tecnologia, les persones més riques la podrien comprar. La gràcia és l'utilització de la tecnologia i de la relació que s'estableix entre el pacient i el professional en aquest centre. Jo, amb això, crec que és important fer-li hincapié, no em surt la paraula ara, com per
èmfasis,
dir, fer èmfasis, exacte, en dir, cuidado, és molt important per ser referent a tenir la tecnologia, però tenir l'equip que pot fer que tot això vagi conjuntament. Uh-huh. I per això, si em deixes un segon, necessitem, de veritat, el... Nosaltres estem treballant molt des que estem la doctora Bernabéu i jo, farà ara 4 anys, amb la importància, i tu ho has dit a l'inici, que d'això t'ho volem agrair molt, com has explicat el que és Goodman, gràcies perquè ens feu un altaveu important, que això ho necessitem, però a més nosaltres fem un programa de mecenatge, perquè nosaltres pensem que la societat civil ha de contribuir a institucions com aquestes, i sovint la gent no sap que Goodman també pot ser receptora de donacions, que a més té unes exempcions fiscals importants, i que ens ajuden i contribueixen a que continuem sent un centre de referència internacional. Per això necessitem de recursos públics, però també necessitem recursos privats.
Sí, sí, clar, al final s'ha d'alimentar, diguéssim, tot això, no? No funciona perquè sí, no? Hi ha uns treballadors que s'han de guanyar la vida, però aquest és el gran tema. Amb el referent que anem destacant temes d'investigació, sempre acabem allà mateix.
Això, idealment, el que feu aquí hauria de ser públic, perquè hi ha gent que pateix aquestes carències i que no tenen els recursos per poder pagar el que significa tenir una assistència aquí, no? Idealment hauríem de ser solidaris, com per dir, escolta, els meus impostos serveixen perquè si el meu veí té una malaltia d'aquestes, doncs que pugui anar. Ara bé, com que sabem que no tot el públic arriba, doncs aquesta crida al mecenatge és importantíssima. I a més, jo crec que és molt important per una qüestió, ho poso aquí sobre la taula perquè em penseu, no m'estic de parlar de ciència, no? És evident que aquí el que fa és que la persona i el metge estiguin, treballant conjuntament, però la ciència està revolucionant el que feu. És a dir, de 5 anys aquí, des que heu agafat la direcció fins ara, hi ha exoesquelets, hi ha 3Ds, impressions 3Ds, fins i tot d'ossos, de coses que han anat apareixent i que vosaltres o teniu els recursos o us en quedeu enrere, no?
Clar, per això és important. Per això quan deia el mecenatge sobretot per la inversió. O sigui, que quedi clar que Goodman forma part del sistema sanitari català, per tant, atén els pacients públics. És un centre, això ho ha explicat molt bé, i aquí està clarament identificada la relació público-privada. És a dir, nosaltres tenim vocació pública, som una fundació privada, com a fundació reparteixen tots els nostres recursos en millorar en inversions, en recerca, en docència. Nosaltres el que fem del mecenatge és per fer inversió, sobretot. És això el que, sobretot, que la gent no es quedi que Goodman és privat, no. Goodman, sobretot, aquest hospital...
La vocació pública que teniu és evident.
Per tant, els pacients que venen són públics.
I per això també avui nosaltres ho reivindiquem. Montse Calder, gerent de l'Hospital de Neurorehabilitació Institut Goodman. Gràcies per acompanyar-nos. Ens acompanyes, Montserrat, cap a baix o no?
Anem.
Va, espera, cap on anem ara?
Ara anem cap a l'àrea de rehabilitació funcional, on trobem els pacients fent els tractaments.
I això vol dir que anem cap a una mena de gimnàs, per entendre'ns?
Exacte. Gimnàs enorme, com podrem veure.
Sí.
Amb la tecnologia que comentàvem, i deixa'm dir-te també que aprofito aquest desplaçament que fem per explicar-vos que el compromís que tenim nosaltres és amb les persones, no solament de l'assistència i el tractament que ara veureu, sinó també de la generació de coneixement. Per això el que fem és bàsicament recerca, o sigui, fem molta recerca en l'àmbit de la neurorehabilitació.
Però vols dir que mentre tracteu també aprofiteu per fer recerca?
Exacte, hi ha pacients que estan rebent tractament allà, que estan en projectes de recerca i que per tant el que fem bàsicament és recollir dades de com estan evolucionant el tema que sigui, el tema que estem estudiant, per després en l'àmbit de recerca doncs fer o els reports necessaris en els projectes de recerca internacionals que estem, o bé publicacions per donar a conèixer doncs, aquesta generació de coneixement sobre neurorehabilitació.
Estem baixant per l'ascensor, ho dic per situar els oients, estem baixant una planta i ara recorrerem tot el passadís que hem recorregut abans per intentar arribar en aquesta mena de pavelló. Rafael.
Sí, doctora, hi ha una pregunta que em faig molt sovint, no? I abans d'anar amb els pacients, diguem que parlarem d'unes altres coses, no? Però quins límits té la Goodman? És a dir, cada cop hi haurà més persones amb que de mobilitat, encara que no sigui per la malaltia d'espina dorsal. És a dir, nosaltres mateixos, quan arribem a vells, ens farà falta algun tipus d'ajut, no?, per mobilitat.
Sí, de totes maneres, aquí fem bàsicament tot el que és neurològic. ¿Vale? El tema de l'envelliment, haurem de buscar com a societat, busquem els entorns i els recursos necessaris per envellir, doncs, amb salut. Que... també avenço que l'envellir en salut passa molt per la prevenció, no tant pel tractament, és a dir, per cuidar-nos abans de que aparegui la patologia. Però aquí és bàsicament neurològic, però tanmateix tens raó també que cada vegada hi haurà més ictus perquè serem, envellirem més i tindrem aquest risc, hi haurà més persones que requeriran d'això. Llavors haurem de buscar la manera... de que el recurs més intens, com és aquest, l'aprofitin aquelles persones que més se'n poden beneficiar. I haurem de ser capaços d'establir doncs, quins seran els criteris. Això ho haurem de fer, perquè hi ha que racionalitzar els recursos.
Ara estem passant pel costat de la cafeteria, que veig que tenim una plaça aquí a fora, que l'estiu sí. Ara no, perquè fa fred, però l'estiu esteu estar bé i estem ja arribant al pavelló, al gimnàs, on es fa aquesta rehabilitació. Allà coneixerem l'Anna i el Jeremías. Què en destacaries d'ells?
Bueno, són dues persones que són l'exemple d'una doncs, lesió medular i d'un dany cerebral, que serien l'exemple de la patologia que nosaltres tractem aquí a l'hospital. Són gent jove, un és un accident de trànsit, no? L'Anna ho va patir en un accident de trànsit, molt propi d'aquest tipus de patologies com a etiologia, i el Jeremías, que té un dany cerebral, doncs, és una persona que va caure doncs, fent escalada i, per tant, es va donar un cop al cap i va patir aquestes seqüeles. Tant l'un com l'altre, a més, tenen un projecte de vida important. És a dir, que jo el que destacaria és que el resultat de la realització és un clar exemple del resultat de la realització. És a dir, tots ells tenen un projecte de vida que és el que fa doncs, que cada dia ens aixequem pel dematí.
Sorprèn, arribar aquí a un gimnàs.
Ara estem al gimnàs, estem a una aula de qualsevol institut, diguéssim, de Catalunya, sí. No? On veiem una canasta de bàsquet, veiem aquí una gent que està fent uns estiraments, no? I aquí veiem tot d'objectes, pilotes, cadires, en fi, molts elements per poder fer aquesta rehabilitació.
I intentem que l'entorn no sigui un entorn d'hospital, intentem que sigui un entorn pues, pròpiament d'un entorn d'activitat física.
De fitness, no?
Sí. Exacte, intentem que sigui això, perquè aquesta serà el que es trobaran també fora d'aquí, és a dir, que hauran d'anar en aquest tipus d'entorns, i el que busquem és això, és introduir, que perdin la por a enfrontar-se a el que els espera després a la comunitat.
Perquè aquí imagino que hi ha diferència entre pacients, evidentment, però la mitjana de temps que una persona passa aquí, abans de que pugui recuperar una certa independència...
Bé, a la fase inicial, aquí els pacients ingressen amb una estada mitjana aproximadament de... 60 dies, posa 60 dies, però després continuen el tractament en règim ambulatori, és a dir, des del domicili venen a completar el seu tractament, una mica per acabar doncs, de perfilar aquells aspectes que ells es van trobant en el dia a dia ja en els domicilis.
Mm. Hi ha una frase que he sentit dir diverses vegades a gent que ha passat per aquí, que és que quan un és pacient de l'Institut Goodman ho és de per vida, no?
És comunitat,
sí.
És una comunitat.
Es genera una mena de sentiment, no? De pertinença.
Sí, es genera una manera de comunitat i bueno, que els uneix. No? El fet d'haver passat per aquí, doncs, l'experiència els uneix. I em comentaves doncs, una mica doncs, dels pacients que ara entrevistareu, doncs, ells han relacionat amb aquesta comunitat de la que parlem, doncs, també disposen o fan, posen el seu temps a disposició de fer programes doncs, de prevenció d'accidents de trànsit, és a dir, que ells expliquen les seves experiències i són persones doncs, que ens acompanyen.
Això impacta molt més, no? Quan van sobretot a escoles d'adults i de, bueno, de nanos que estiguin fent el batxillerat.
Nanos de 15 anys, de 14 a 15 anys, que comencen a portar moto, i realment doncs, en el programa aquest que us comentava la Montse i que l'Anna doncs, n'és una monitora, després quan culls l'enquesta d'impacte, 3 mesos després d'haver fet el curs, els nanos encara se'n recorden i et comenten com això ha impactat en les seves vides i com comenten als seus pares o es renyen davant de conductes davant del volant que no són les adequades.
Doncs, doctora Montserrat Bernabéu, gràcies per acompanyar-nos fins aquí.
Ha estat un plaer.
Ens quedem a conversar amb l'Anna i el Jeremías.
Molt bé, moltes
gràcies.
Moltíssimes
gràcies, de veritat.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Hola, què tal? Com esteu? Diana, com estàs?
Molt bé.
Hola, Jeremías, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
I gràcies per rebre'ns aquí. Seiem aquí, seu, Rafel. Ara mateix estem en aquest pavelló, com dèiem, on veiem moltíssima gent, Rafel, que està fent diferents pràctiques de rehabilitació. Que ens hem d'imaginar que és un gimnàs, però especialitzat, diguéssim, adaptat, diguéssim, a aquestes circumstàncies. Veiem una persona que està estirant les cames, una altra que està intentant doncs, caminar una màquina per caminar i diferents activitats que es fan aquí.
Una cosa molt important, no?, que és la robòtica, no? Hem vist que hi ha alguns pacients que estan utilitzant la robòtica per començar la seva pròpia rehabilitació, donat que suposo perquè no tinc el coneixement, que les seves cames encara no poden donar-li cap tipus d'autonomia, no?
Vosaltres aquí, per exemple, Anna o Jeremies, quant de temps ja heu passat aquí en aquest centre?
Jo vaig entrar al gener del 23 i em van donar l'alta de l'ingrés al maig, però vaig seguir venint de manera ambulatòria a fer la rehabilitació fins a l'octubre. Sí,
Déu-n'hi-do.
Mesos així.
I tu, Jeremies?
Jo vaig estar del maig del 2015 fins a l'abril del 2016, gairebé un any també.
Un any aquí que veníeu cada quant?
Al principi estàs, com diuen el jovent ara, 24-7, fins que et donen permís de cap de setmana, que això van ser 4 mesos, després surts els caps de setmana i de dilluns a divendres estàs ingressat, i després vens, com deia l'Anna, de forma ambulatòria, que vens al matí i marxes a la tarda. Això jo vaig estar 4 mesos més.
O sigui, això és una feina. En fi, comences i és una feina.
Te l'has de prendre com una feina, perquè és la teva rehabilitació i el teu futur. Llavors, el que sí, et vas posant és multidisciplinari, intentes fer una miqueta de tot, sí.
Explica'm què és el que et va passar, tu.
En el meu cas concret, jo estava als Alps amb un amic, el Salvi, vam caure sense saber el motiu, i quan vaig despertar un mes després en coma a un hospital a França, la notícia era que havia tingut un politraumatisme i un traumatisme craniocefàlic i que el Salvi, el meu amic, havia mort a l'accident.
O sigui, vas caure?
Sí, sense saber encara què és el que va precipitar, que els va fer precipitar. No tinc informació al respecte.
Recordes alguna cosa per això d'aquell moment previ? Res.
Res, caminant a peu de via, és l'últim record que tinc, sí. És frustrant no recordar el que va passar, perquè no t'ajuda a reconstruir la teva nova vida fins que no ho acceptes, i per acceptar-ho necessites saber què va passar.
Clar, arran d'aquella caiguda, quines són les seqüeles que et va produir?
Visibles, vaig trencar-me 6 vèrtebres i tinc afectació dels nervis perifèrics, a les cames, no controlo les cames al 100%, la deambulació l'haig de fer amb bastó, em canso bastant, i a nivell cerebral, el dany cerebral em va provocar, entre altres coses, memòria. No tinc la memòria que tenia abans, el control de les emocions, no controlo un costat del meu cos igual que l'altre. Bàsicament, això seria el que m'afecta.
I aquí, a la Goodman, com has evolucionat? És a dir, què t'ha fet o què t'ha ajudat a tu per dir, escolta'm, de tot allò que tenia camí, suposo que et va desesperar en el moment que estaves a l'hospital, allà als Alps, a França, vas dir, ostres, la meva vida, a lo millor pensaves que s'havia acabat. Però has vingut aquí i la ciència, la recerca, la tecnologia i, sobretot, la relació pacient-metge t'ha ajudat a fer una altra vida.
Tenir una nova vida. O sigui, aquí a Goodman passes d'arribar, en el meu cas concret, perquè la gent ho entengui, jo vaig arribar aquí com un nen de 3 anys, a nivell conductual, a nivell cerebral i a nivell motriu, i vaig sortir d'aquí com una persona com em veieu ara actualment. Et donen les eines per tenir una vida autònoma i ser independent i tenir projectes. Els projectes vitals que tinc ara, al seu inici, van ser aquí a Goodman.
Sí, que sí, ara et veiem assegut aquí, però si t'aixeques, camines tranquil·lament.
Puc caminar amb bastó, sí, i això va ser aquí.
I el que van dir que fas molt bé és nedar.
També, sí. Va començar aquí a la piscina terapèutica, que jo intentava trobar un esport, perquè aquí a Goodman l'esport és una eina fonamental per la rehabilitació. Va de forma així una miqueta circumstancial, va aparèixer la natació, vaig descobrir l'esport adaptat, que és molt important per a les persones amb discapacitat, i d'aquí a creuar-me el món nedant-s'hi.
Escolta'm, Ricard...
No deixis passar això, que creuar el món... O sigui, tu has creuat el canal de la Mànega l'agost passat?
L'agost del 2025,
el
canal de la Mànega,
i
el del 26, el canal del Nord, sí, entre Irlanda i Escòcia.
O sigui, quants quilòmetres això són?
Són 35 quilòmetres, sóc el primer català.
Quins hores són, això?
Vaig estar 12 hores i mitja.
Imagina't. Bueno, amb una aigua que devies... Quan devia estar?
13 graus. Sí, és neda sense neoprè.
El primer català que ho ha fet?
Sí.
No,
clar, és que això és bestial, perquè...
I sobretot el canal de la Mànega, que sempre pensem és un canal on passen primer molts vaixells d'aquests de gran tonelatge i tot això, i a més moltes corrents, no?, també.
Sí, és difícil.
O sigui, que has fet un esforç que t'ha portat que fins a...
Sí, és... Bàsicament, em motiva, sobretot el tema del Canal del Nord, em motiva molt perquè a l'hora de visibilitzar el que volem visibilitzar des de Goodman i els pacients també, el tema de que la discapacitat és un element més de la nostra vida, no ens defineix. Que la primera persona que fa el Canal del Nord creuant l'onada en sigui una persona amb discapacitat...
Que sigui una persona amb discapacitat...
És molt simbòlic,
molt,
sí, sí.
Jo estic impressionat, Rigar, de veure aquesta sala d'aquí, que deu haver-hi, què, 40, 50 persones?
Sí, sí.
Dic, pacients, a més, tot el personal mèdic. Si jo entrés aquí ara, com vosaltres veu entrar, estaria impressionat, primer, de la tecnologia que es veu aquí, és a dir, des de robòtica fins a eines que són, diguem-ne, de primera vanguarda, fins al concepte de que la gent està tota treballant i que estan tots mobilitzats, i dius, ostres, poder sí, aquí trobo la meva sortida.
Un sentit a la tecnologia. És veritat que això que estem explicant és una història que heu viscut amb molta duresa, segur, no? Perquè teniu una vida, de cop i volta us canvia, no saps per què, tu et despertes en coma al cap d'un mes, et diuen que has de recuperar la mobilitat. Acceptar tot això és acceptar un dol, d'alguna manera, no?
Sí, jo en el meu cas vaig tenir un accident de moto, vaig caure cap enrere i em vaig donar un cop a les cervicals. Llavors doncs, vaig patir una tetraplegia, una lesió medular, a nivell de la cervical 7. Va ser completa, per tant, la mèdula es va tallar del tot i això va fer doncs, que els nervis deixin de tenir el contacte amb el cervell. Llavors deixen d'enviar ordres al meu cos de pit cap a baix.
Bueno, jo... et veig controlant les mans, és a dir, estàs movent,
sí,
les mans, i és,
sí,
una tetraplegia.
Sí, no. Jo tinc afectació als tríceps i a les mans. Jo, si veieu les meves mans, no puc ni obrir ni tancar. Estan així. I això dificulta moltíssim el dia a dia.
Clar, estàs parlant d'un accident que és de vida o mort, és a dir, quan t'havien portat a l'hospital...
Sí, sí. No, quan vaig arribar a l'hospital, els meus pares els van dir, no sabem si passarà la nit. I al final la vaig passar. I després van dir, no moure res de coll cap a baix. I vaig començar a moure els braços a poc a poc, i ara pues, només els braços tinc l'afectació als tríceps i les mans.
Quant de temps vas estar ingressada a l'hospital?
Pues mira, vaig estar a Vall d'Hebron mes i mig, i després aquí vaig estar 10 mesos.
I quan surts d'allà... Ja t'envien cap aquí.
També en directe, una ambulància directament, d'allà cap aquí.
I és un moment dur, el fet d'arribar aquí?
Jo vaig flipar, perquè a mi em tenien a Vall d'Hebron també molt entre algodoncillos, i aquí arribes i ja...
Vas a treballar
pam,
aquí.
Pam, 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 pam. I jo flipant, jo què sé, vaig arribar i em diuen, vinga, passa't a la cadira. I jo com que em passi a la cadira sola... I et foten canya des de que et lleves al matí fins que te'n vas a dormir, perquè al final la teva vida ja ha canviat per complet i has de tornar a aprendre a fer-ho tot. Et lleves pel matí i has de vestir-te. Vestir-me era un drama.
I et comunicaves bé, era fàcil comunicar-te per tu?
Sí. Jo aquí no vaig tenir problema.
Era més de mobilitat, diguéssim.
Lo meu és mobilitat i sensibilitat. O sigui, jo no tinc sensibilitat...
Clar, però has tornat a començar, és una vida que ja havia... Són coses que ja has après a la vida, no? Que dones,
sí,
per fet que això ja ho saps
i
fer.
Ara havia de tornar a començar doncs, a aprendre a menjar, a agafar una forquilla sense que se'm caigués.
Hi ha una pregunta, perquè quan veig tot això penso en vosaltres, no? I penseu que el que s'està avançant amb la ciència, amb la tecnologia, us pot ajudar encara més a sortir d'una situació que encara teniu unes mancances, no? Que evidentment esteu esperant, suposo, que això pugui ajudar. O ja penseu que heu arribat on podíeu arribar?
Mira, ojalà segueixin sortint coses. Crec que sí que estan havent molts avenços. Però jo, personalment, i això és idea meva, prefereixo pensar que el que tinc és el que hi ha... i que haig d'aprendre a viure d'aquesta manera. I si surt alguna cosa, doncs benvenida sea, està clar.
Sí.
Però no vaig pensant ni tenint esperança, perquè no em vull decepcionar, bàsicament.
Ja, però nosaltres, per exemple, estem sentint, des del punt de vista de la tecnologia, no?, els exoesquelets, no?, que és una cosa que t'ajudarà d'alguna manera a posar un motor que
sí,
les ordres del cervell,
no?,
perquè al final, escolta'm, no movem el dit, és el cervell qui diu que democ el dit, no? Per tant, si hi ha una interacció entre el cervell i un trasto, diguem-ne, robòtic que et pugui ajudar, això podria ajudar-te, tu, Anna, no?, per exemple.
Bueno, jo, per exemple, jo segueixo fent rehabilitació a Goodman, a Barcelona, i allà tenen un exoesquelet i jo no donc el perfil per utilitzar-lo, perquè realment a mi em serveix pues, per posar-me de peu, tenir millor circulació, que els meus òrgans funcionin millor, però jo això també ho faig posant-me uns bitutors i ja, posant-me de peu a les paral·leles.
Que cada pacient té la seva casuística, no? En aquest
sentit. Exacte, o sigui, una persona que potser pot fer una mica de marxa amb les cames, que pot moure una mica les cames, pues sí que donarà més el perfil perquè li vagi bé l'exoesquelet, perquè pugui... pues, fer els passos potser més grans o mobilitzar-se millor, però en el meu cas no.
Ara estava entrant a l'Instagram, estava buscant el nom, sí. Anna Frank, amb moltes as, amb dues as.
Sí.
I he trobat que tens un, de fet, a TikTok tens un compte de més de 30.000 seguidors.
Sí.
Com ha anat això?
Sí, jo què sé.
Perquè què hi expliques?
Les meves amigues em van dir, tia, puja un vídeo, ja veuràs, farà viral, explica la teva història. I un
però
dia,
veig vídeos de 2 milions de visualitzacions.
Sí, jo vaig flipar. O sigui, 2 milions és moltíssim. I res, explicant el meu accident. I després, pues mira, quan em ve de gust, perquè no és algo que ho faci, que m'ho hagi posat com obligatòriament cada dia, però quan em ve de gust explicar algo, em gravo i m'he adonat. Jo estava treballant en una empresa abans de l'accident i m'he adonat que m'agrada molt el tema de la comunicació, de les xarxes socials, de les entrevistes, de les xerrades. M'encanta parlar, vaja. I
es veu.
Doncs, bueno, has passat malament l'estona que no parlaves, no?
Estava dient, calla ja, que
me fas. No, però són vídeos que fas molta pedagogia del dia a dia, del que és una lesió també medular, no?
Exacte.
Dius que hi ha molt desconeixement, realment. Molt. Suposo que us heu trobat vosaltres, no? Que la gent no entén què us ha passat.
Sí, al final entre nosaltres, quan ens trobem, de fet, abans de que baixéssiu, estàvem parlant, i precisament estàvem parlant d'això. Hi ha certs clichés que no ho hem de negar. Nosaltres, abans de l'accident, potser també els teníem, i hi ha el típic, la condescendència, el paternalisme, i són coses amb les que, des de ben al principi, intentes canviar, perquè al final tu continues sentint-te una persona de ple dret i el que vol és que com a tal se't tracti. I a vegades la societat, per desconeixement, o a vegades curiositat, o tot barrejat, fa que el tracte no sigui així.
Bé, ja he vist que ha canviat l'empresa per la comunicació i tu la muntanya pel mar, no?
Sí.
En tot cas, el que hi ha és un projecte, amb els dos casos, no?
És fonamental i és el que t'ensenyen. El concepte de vida és una paraula que aquí es té molt, la Goodman, i per això, des del principi, com ha dit l'Anna, et matxacen, que sembla que sigui un càstig, i no ho és.
Perquè... Acabes insultant els fisioterapeutes.
No, perquè t'acabes fent
amic. Sí, jo a vegades he insultat.
jo no.
Bueno, això forma part del dia a dia, la frustració, no? També s'ha de
distrar. Sí,
exacte. Bé, tenim un oient que ens ha trucat, que és el Ferran Moreno. Ferran, bon dia.
Hola, bon dia.
Què vols dir, Ferran?
Bueno, jo bàsicament el que volia és explicar una mica la meva experiència a Goodman, i evidentment només puc dir paraules d'agraïment en aquesta institució, que realment a mi em va salvar la vida, vaja.
Jo què t'ha passat, Ferran?
Vaig patir un ictus a la feina, vaig estar, a la situació del 2021, vaig estar, em van ingressar el 2023 de Tarragona, a la unitat d'ictus que tenen allà, i després, quan ja estava amb el drama a l'alta, ens van dir que havíem, on m'enviaven a un centre sanitari o quina opció. I la meva dona em va dir que no, que a Goodman. I van dir, bueno, Goodman no sé si podrà ser, perquè és complicat. I llavors, bueno, van començar a fer els passos i finalment vaig arribar a Goodman.
I per què ha sigut tan important per tu aquest Institut Goodman a la teva vida?
Doncs perquè jo quan vaig despertar el 23, no sabia què m'havia passat, no sabia qui era, no em trobava la mà esquerra, no em podia vestir, no em podia moure, no podia parlar pràcticament. I vaig arribar a Goodman, i a Goodman em van dir que res, que tot això, el que deia abans la noia que estava aquí, que res, que aquí arribes a Goodman i aviam, vinga, anem al gimnàs. I com que anem al gimnàs? Si no em puc moure, que anem al gimnàs, vinga. Ah, sí. I el primer que diuen és, no, aquí el no existeix. I el no existeix, efectivament, el no existeix. No puc fer-ho, sí que pot ser. I llavors, esclar, aquí et trobes amb gent que està... igual que tu, o més futura que tu, i te'n dones compte que realment val la pena, paga la pena fer l'esforç de voler tirar endavant i viure. Perquè jo vaig arribar aquí a Goodman, que la veritat és que ganes de viure en tenia molt poques, i aquí em van remuntar. Amb tothom, absolutament tothom de Goodman, de tot el personal, els rehabilitadors extraordinaris. Jo la primera rehabilitadora que vaig tenir va ser una noia que es deia Carla, que era, clar, jo faig 1,80 m i peso 100 quilos, i ella feia, no sé, havia fet 1,60 m i havia posat 40 quilos. I el primer dia em va dir, aixeca't, no hi passa, no, jo no puc aixecar amb tu, home, que si, si caiem, t'esclafaré, aixeca't, aixeca't. I no sé com va fer-ho, però em va aixecar, eh? Em vaig posar dret, i jo aquell dia quasi em mereixo tot, de l'hora que estava.
Però mira, que esplèndid estàs, ja se't nota, Ferran. Gràcies per trucar, de veritat.
Només faltaria.
Que vagi molt bé. Adéu-siau. També es truca la Montse. Montse de Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia. Mira, jo truco perquè jo vaig patir 3 rictus en l'any 2023. Em van provocar un vessament massiu al cervell i vaig estar ingressada a l'Hospital de Sant Pau 2 mesos. Amb un pronòstic molt, molt, molt sever. Jo vaig sortir de l'Hospital de Sant Pau, que només feia la pinça amb la mà esquerra, perquè vaig patir una hemiplegia al cantó esquerre. I quan em vaig entrar a la Goodman, doncs el que et dic, només movia 2 dits. Jo vaig sortir de la Goodman caminant amb bastó. Vull agrair, perquè és per agrair, a la meva doctora, la doctora Sainz, els meus fisios, el Miquel i la Marta, i l'Anna comentava el sistema intensiu i et donen la força per ser independent. Jo me'n recordo que el primer dia que vaig arribar al gimnàs arrossegant-me per aquells passadissos, que jo també flipava perquè deia, però on m'he ficat? Jo pensava, de veritat, semblava que estiguéssim a les forces armades. I vaig arribar a una colxoneta i la fisio em va dir, tira, com vols dir que em tiri si no puc moure les cames ni puc moure el braç esquerre? I sí, em van ajudar a caure i aixecar-me la cadira, perquè això és el primer, perquè t'ensenyen que si caus t'has de llevar.
Clar, t'has d'aixecar.
Sí. Però t'enfrentes a l'autonomia. O sigui, a la vida quotidiana.
Gràcies, Montse, per trucar.
Hem parlat moltíssim dels accidents, tant esportius com de trànsit, però una part important també són les infeccions, les malalties infeccioses que acaben neurodegenerant i que, per tant, també generen tota aquesta necessitat, diguem-ne, de la Goodman, no?
Anna i Jeremies, gràcies per acompanyar-nos avui també al Matí de Catalunya Ràdio. Torna-hi quan vulguis, si tens ganes de parlar, nosaltres parlem cada dia.
Encantada.
Doncs ja et convidarem per parlar d'altres coses, també.
Vale.
I molta sort en els propòsits que teniu, que no són pocs.
Per tant, gràcies.
Endavant, gràcies.
Moltes gràcies.
Farem una pausa. Rafael Vila Sant Juan, gràcies també per aquesta passejada. Gràcies. I de seguida la peixateria. Ara tornem.
Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. De Vallesa tenim tot el que necessites per cuidar-te al màxim aquest hivern i protegir-te la pell o els cabells. Cremes hidratants, sèrums, tractaments i d'una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés. Del 7 de gener al 28 de febrer a la botiga web i app. Catalunya Ràdio.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Quina diferència hi ha entre trap i suar?
Va, si no ho cal.
És que
ja no hi ha. És que quedem unes preguntes a vegades, tio.
Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
A veure, Xuriguera.
Ah, i el swap, i el... I el rap, a més, el... I llavors hi ha el crack.
El trap i el swap. El swap no sé què.
És que jo tampoc t'ho sabria explicar.
La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Bon dia, Ricard Ostrell.
Hola, Fel, què tal?
Molt bé, i tu, com estàs?
Bé, mira, sortint de l'Institut Goodman, ara mateix.
Sí, no, heavy tot això, eh? Sí. Va parir.
Ja. Però és increïble, eh?
Home.
És increïble.
Home. Jo hi tinc una amiga que treballa.
Ah, sí?
Una amiga que treballa aquí, sí.
Vols que doni records?
Bueno, no, ja, no, no cal ara tampoc, vull dir, diràs, hòstia, ara aquest que li ve a donar-me record, saps? Vull dir que... hòstia, com que la veig amb ella com treballa, les coses que fan, sempre penso...
És admirable.
Hòstia, hòstia, té molt de mèrit això, té molt de mèrit. A vegades ens preocupem per merdes, saps què vull dir?
Sí, sí.
I dius, collons, aquí sí que hi ha la vida i aquí sí que hi ha la força de tirar endavant, saps què vull dir? Però bueno, és així això. Escolta, jo avui aquí estic de... De celebració, Dia Mundial del Xiclet. No sé si n'heu parlat.
Ah, Dia Mundial del Xiclet? No ho sabia, sí. Aquesta.
Hòstia, jo l'he trobat sensacional. Vull dir, érem quedat amb una colla de veïns.
Fotreu a mastegar.
I a fer butllofes d'aquelles, saps? Allò...
No n'he sabut mai.
No?
No.
Hòstia.
Perquè això representa que el cas de fes és...
Amb la llengua.
La llengua.
I després, quan ho tens ben posat aquí...
Però l'has de posar pla, com si és davant de la llengua, no?
Sí.
Ara, i després has de bufar.
Fot temps que no em faig, eh? Per això avui hem fet aquesta, fem aquesta trobada al migdia, perquè... Ja,
per recuperar l'afició.
Ah, per recuperar l'afició.
I de què va? De qui fa la bombolla més gran?
Ens trobem molts exalumnes de l'institut, saps? Que, perquè a mi a l'institut m'hi han fet fora dos o tres cops per fer esputar una bombolla d'aquesta, saps? Que a més et quedava enganxada per sobre la cara i després tenies mitja classe rient i era feixada, sisplau, surt a fora al pati. No, no molestis la classe. I llavors...
Bon dia.
Bon dia,
Soriguera,
bon dia.
No, només un apunt. En Feixades va fer tota la seva EGB i bona part, sí, de l'institut ho va fer al pati.
Sí.
O sigui, no ho va fer dintre la classe.
No.
Sí, vull dir, hivern i tot, eh? No, allà l'hivern arbúcies, que és dur, que, collons, aquestes èpoques és dur, sí, que arbúcies, carai.
Sí.
Però... No, ho feia al pati.
Sí, una puntualització. L'EGB, que després fèiem l'EGB, impecable. Sí. Notables, excel·lents, i d'aquí no baixàvem. Va ser, a l'arribar a l'institut, que allà, noi, no sé, aquella època, suposo els 14 anys, aquella època anàvem a l'institut als 14 anys, em vaig notar ja el mitjà amo del món, saps què vull dir? I vaig començar a descobrir, doncs, que, bueno, que podia ser quatre bestieses i que n'hi havia quatre dròpols que la reien i que ens ho passàvem molt bé, i... però també vaig descobrir...
No és això, Fel.
No és això.
No, és perquè no... Hi ha intel·ligències com la teva que no casen amb el sistema, saps?
L'Albert Einstein també es veu que era una fasta amb les classes. No hi havia manera que es concentrés, un despistat... Sí,
i en Fel és un tipus Einstein.
Sí,
se li veu.
A l'Arbosienca.
Sí.
A mi em passava llavors, que... clar, ostres, no encaixa. I com que no encaixa, el sistema no té prous... eines, ni mitjans ni calés, doncs, per encaixar una intel·ligència com la d'en Feixades.
Sí.
Llavors passen aquests casos.
Sí. Jo entrava a classe, sí, m'assentava i començava a explicar i pensava i què m'importa a mi tot això, com estàs fent?
Clar,
i llavors m'inventava jocs i concursos amb els altres que seien al meu costat,
sí,
i llavors aconseguíem que mitja classe tingués més atenció als concursos que organitzava jo que no pas el que explicava el professor. Ja. I després el professor s'enfadava.
I això encara dura, eh? Penseu que això encara dura. Vull dir que en Feixades organitza concursos encara
Sí, encara vaig...
Espero que no sigui l'institut, per això, perquè ara l'institut, Feixades organitzant concursos, no seria ben vist.
No, jo l'únic que espero és que el meu fill no continuï amb això. Vull dir que, pel que veig, per les notes, ell ha millorat l'espècie en aquest sentit, però sí...
El que ha de ser fotut, per això, Fèlix, és... Clar, tu no li pots retreure al teu fill res, saps?
No, però tinc la sort que aquesta part genèticament ha agafat la de la mare, saps?
Per tant, pots retreure-li tot, clar.
No.
Perdona, Feixades, que torni a interrompre, però sí, el teu fill va parar tot un autobús d'excursió, sí, vull dir que això...
Sí,
com?
Sí.
Va, a mi em sembla curiós d'explicar-ho, això, vull dir, saps? La genètica de la mare i bona part del pare, saps?
No, en tant li surt un rebalasso. Anaven amb una excursió amb tot l'institut, amb tres autocars, no recordo on anaven, i el meu fill seia al costat d'una palanca vermella, que es veu que aquella palanca vermella aquell dia no hi havia la protecció perquè se'ls havia d'haver trencat així, i el meu fill va pensar, què deu ser aquesta palanca vermella? I curiositat d'un adolescent, la va tirar amunt i es veu que era el freno d'emergència i va trencar tot el sistema de freno d'emergència i l'autocar es va espatllar i van haver d'esperar una hora perquè tingués un altre autocar i ens van trucar i vam haver d'anar a buscar el meu fill a mig camí perquè ho van castigar.
Clar. Sí, esclar.
Però sí, a partir d'aquell dia...
És la curiositat, La curiositat és això, és això que et dic de la intel·ligència.
Sí, esclar, aquesta... aixecar la palanca, a veure què passa. Sí,
bueno, curiós, de dir que, per què hi ha aquesta palanca aquí que me l'han posat al meu costat, que no està ni tapada, per res?
Sí.
Vull dir, m'està dient, levanta-me.
Culpa de la palanca. Sí,
m'està dient, levanta-me, saps, la palanca. I el meu fill ho va provar.
Sí, és que a vegades aquestes coses les fan molt malament perquè els nens les acabin...
Sí. La sort és que després, ja de més gran, l'any passat van anar d'excursió final d'ESO a Tenerife i el vam avisar molt. Vam dir, si tu veus una palanca a l'avió, no apretis res. Vull dir, no apretis res. Mira, l'autocar, saps? Però l'avió, sobretot, no toqui res. I van arribar a Tenerife, han tornat, vull dir que tot bé. Vull dir que també, a vegades, va bé aquestes coses perquè n'aprens. Saps del que pots tocar i el que no pots tocar. I en aquest sentit, per això dic que crec que és més intel·ligent que jo perquè ha après les coses que sí, que no, que jo... A mi em costava. Em deien, això no ho facis, i em castigaven i tornava, saps? Vull dir que... Bueno, no sé, avui aquest espai que heu dedicat a la meva adolescència i a la meu fill, doncs us ho agraeixo.
No, i a les Faco, intel·ligències difícils, saps?
Sí.
És un espai d'educació, d'anàlisi educativa.
Ja sàpigues això, aquest 2026 serà molt un espai d'educació i anàlisi, us trec tot això.
Molt bé, això us trec ara faig un bo...
Ara se m'has ben tallat.
Sí. M'ha fet el robot a mi, també.
Ara t'he sentit que feies...
No, que està... Ara em sentiu o no?
Bueno, posa música.
Posa les notícies.